i a l'hora de menjar bon profit. I els que aneu del restaurant també. Sigueu un menú a la carta, com voleu, dineu bé, tranquil·lament, i un bon postre, cafè, copa...
I sense pur.
Adeu, amics, fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve. Gràcies, Paco, per tot el que has, aquestes informacions que, com cada dimarts, recordem, fem una mirada al passat i també a la ràdio. Us deixarem ara amb l'Ona Vilà. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Demà hi tornem. Adeu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Tradicionarios punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
A Ràdio L'Escala, cada divendres a les 3 hores de la tarda i dissabte a les 4 de la tarda. La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb La Dansa Catalana.
Som a tot el país.
Dejan.cat.
A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Coplejant amb Caral Pedemonte.
A Ràdio L'Escala, cada diumenge a les 10 del matí.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de callar. Hasta luego, cocodrilo.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 9 de desembre, m'agradaria començar el programa amb un dels titulars de la jornada, que és la vaga de metges que ha començat avui i està previst que s'allargui fins demà. El Sindicat Metges de Catalunya, el principal dins del sector, ha convocat una nova aturada per denunciar que el sistema de salut està molt tensionat i reclamar que s'obrin les negociacions amb el Departament de Salut. L'objectiu és pactar millores laborals que diuen afecten específicament la professió mèdica. Els metges denuncien que treballen 48 hores setmanals amb jornades continuades de 24 hores i que assumeixen més visites de les que poden. Així ho ha afirmat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, aquest matí al programa Matins del 3CAT, que ha puntualitzat que en una agenda d'atenció primària es poden posar entre 40 i 60 visites al dia. El sindicat alerta que les guàrdies de 24 hores són esgotadores i perilloses per la salut i, a més, estan mal retribuïdes i no computen per la jubilació. Alhora, també reclamen que les hores de descans entre guàrdia i guàrdia siguin obligatòries i no recuperables per tal d'oferir un bon servei. I és que treballar tantes hores seguides sense descans sota unes condicions que titllen de semi-esclavatge no els permet oferir un bon servei. Aquest matí els metges catalans s'estan manifestant a Barcelona i Lleonart ha anunciat dues jornades més de vaga pel mes de gener, els dies 14 i 15. I ha afirmat que s'han previst també pel mes de febrer. La vaga, però, no és només a Catalunya. Avui també s'han aturat metges a tot arreu de l'Estat. De fet, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics ha convocat quatre jornades de vaga, des d'avui i fins divendres. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el més calent a l'aigüera fent un repàs de tot el que tindrem. Parlarem de carxofes amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al temps de terra i descobrirem com viure un Nadal més autèntic, amb més autenticitat, al Parlem de Salut amb la psicòloga Cuca Taventós. El punt musical avui el posaran el Mondo Sonoro del DJ Bigut i el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria d'Ives Montan. Abans, però, d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, fem un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia, bon dimarts.
Bon dia, bon dimarts, que no dilluns.
No, avui som dimarts.
Ja comencem setmana escapçada, a veure si això fa que la rebem amb una mica més d'il·lusió. Ja que ens hem tirat enrere el dilluns, ja està.
Bueno, hem tingut cap de setmana llarg, com ha anat això, Lali?
Cap de setmana llarg, jo he treballat, o sigui que tampoc no... Però bé, força bé. Ha anat bé. Diguem-ho que hem descansat.
Exacte. Som-hi. Què tenim
som-hi,
avui?
Som-hi. Començarem parlant de la Santa Gresca, que és el proper 4 d'abril, i és el tret de sortida al Festival Ítaca 2026. Noms, cartell, Mamaduixa, Malifeta i DJ Trapella són alguns dels projectes que podrem concerts. Ells ja estrenaran els seus darrers discs i tots els concerts, recordeu que són gratuïts.
Per tant, un altre cop tornem a tenir aquesta Santa Gresca, no?, que és més o menys per Setmana Santa.
Sí, aproximadament, i que dona doncs aquesta opció gratuïta que s'agraeix.
Home, i tant, que està superbé, concerts gratuïts.
I tant, allà a Riells és estupendo, és la platja de l'univers, la platja Univers, no?
La plaça de l'univers,
allà on el petit príncep.
Què més?
Coses, hem tingut cap de setmana de tret de sortida de Nadal amb l'encesa de llums divendres. Més coses també amb l'Escola de Música El Gavià, que van prema el botó. I després, a partir d'aquí, és l'encesa de l'estrella aquella de la plaça de l'Ajuntament.
Sí, és la gran novetat d'aquest any, no?
La gran novetat, però també dels 200 punts de llum que decoren a carrers i places del municipi. Això, tenim Nadal ja, tenim tret de sortida del Nadal
amb aquesta encesa
de llums i a partir d'aquí amb totes les activitats de Nadal que ens venen, perquè
exacte,
també
que són més d'una quarantena, que dèiem la setmana passada.
També hem tingut trifàsic, hem tingut, moltíssimes coses ja que ens recorden que tenim el Nadal a les portes.
Ja ens hi estem acostant.
Sí. Has posat el pessebre ja?
No. Jo és que no sóc gaire de pessebre. Vull dir, no el posaré ara i el dia 25 tampoc no hi serà.
Jo no sé què faig, que quan pregunto alguna cosa, és com el famós dia de l'entrevista amb Martí Guinart, si havia comprat entrades
d'oques grasses. Resulta que no li agradaven.
No, però és que no m'agraden, saps? O sigui, no ho pregunto més ja. No faré més preguntetes tontes, xorres d'aquestes.
Potser un dia li preguntes a algú que just s'hi copa.
Ostres, sí, o això es prepara abans. preparats.
També, abans també, ridícul, abans d'entrar m'ho preguntes.
Abans d'entrar i fer el ridícul, es prepara. Molt bé.
En va, va
més coses que hi ha hagut aquest cap de setmana, les muses que han omplert els diferents punts de, del municipi, espais culturals, s'han consolidat com a la cita cultural de referència, amb èxit tant d'organització com de públic, quarta edició del festival. La mostra d'art contemporani, com dèiem, es consolida com a cita cultural de referència al territori i, diguem-ne, que ha acollit diferents tallers i exposicions i la col·laboració, ha comptat amb la col·laboració de més de 50 artistes.
Per tant, tot un èxit, no?, aquest
èxit
festival.
Èxit de participació, ja anem per la quarta edició, vol dir que ja... Bueno, que
home, sí, sí, ja és una cita,
ja és una cita
que tenim
obligada
aquí.
I bueno, hem tingut sempre diversos llocs del municipi que s'han fet activitats, però no sé si doncs, heu estat al cas, a la platja es feien tallers, es feien moltes coses. Una d'elles, una de les novetats d'aquest any, era l'estesa d'una síndria, d'una pancarta d'una síndria, val, que simbolitza
per denunciar
la població palestina per denunciar el genocidi a Gaza. Vale, i anem ja als esports, amb el duel del Futbol Club L'Escala a Vilassar de Mar, que ha acabat amb 17 targetes.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Què va passar aquí?
Sort que no eren al Madrid, eh? Per el tema dels àrbitres. Bueno, va. Tres expulsions per L'Escala, una pel Vilassar. Els jugadors Elian Guillén i Marc Gelmà han vist la vermella, també un membre del cos tècnic.
Bueno, ui.
Queixes també pel gol local, que ha arribat quan passaven 3 minuts del temps afegit, i finalment empat a 1. Val? O sigui, val, lo de menys és l'empat, són les 17 targetes. Que
un partit una mica salvatge, no?
No, és que una cosa aquí... bueno, i no sé, els de Vilassar... sí, alguns que tenen més pinta de marrulleros, però no sé, no sabia jo que els de Vilassar... bueno, pues total.
Bueno, però els de L'Escala també, no? Perquè
home,
L'Escala s'han dut tres targetes,
si també. Amb un del cos tècnic, imagina't,
clar,
eh? Bueno, tremendo.
Aquí, però no van dir per l'altre.
Tremendo tot. Vinga, va, i el temps...
amb el temps.
Que avui tornem a tenir un dia molt temperat i atípic. No sé si ho notes, però és aquella... Jo tenia més fred a casa que fora.
Sí, a mi també m'ha passat, sí. Però és que a casa meva fa molt de fred.
Bueno,
llavors
a mi
ja...
també, eh? Però clar, surts i dius, ostres, què és això?
Sí, s'està bé, perquè fa solet.
Fa solet, és, llavors et passa aquell airet que és... Ai, l'airet aquest disgusta, no? Però no, doncs això. Per demà, núvols baixos, humitat i fresca al centre del dia, o sigui que anirem baixant a treballar la temperatura a partir d'aquesta setmana.
Bueno, hem tingut una mica de pujada de temperatures aquest cap de setmana i ara torna a tocar.
Era el, bueno, el pont que no és pont, perquè clar, si...
No era pont.
No,
el pont
és quan... cap de setmana llarg, diguem-ho,
sí.
Cap de setmana llarg, que ho ha respectat i ha superbon temps i tal i qual, doncs ara ja altra vegada tornem a el que és el mes de desembre.
El mes de desembre, exacte. Doncs moltes gràcies, Lali, ens ho amplies al punt de la una.
Al punt de la una, i avui amb la tertúlia política, amb la tertúlia dels grups polítics, estarem a partir de... després de l'informatiu.
Perfecte, doncs t'escoltem a partir de la 1.
Allà estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I avui el punt musical el tenim amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut, que ens porta una cançó de Pink Floyd.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Any color you like. Qualsevol color que t'agradi ho trobaràs al costat fosc de la lluna. The Dark Side of the Moon. El vuitè àlbum dels Pink Floyd, editat en 1973. Amb la portada, aquesta portada emblemàtica projectant l'espectre d'un raig de llum travessant el prisma amb tots els colors de l'arc de Sant Martí. Avui celebrem els 50 anys d'aquesta obra mestra de la psicodèlia britànica. Enregistrat als estudis Abbey Road, a Londres, amb Alan Parsons, l'enginyer de so, que va projectar The Dark Side of the Moon a l'altra cara de la lluna, Pink Floyd.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I a veure el temps de terra, parlem de fruites i verdures, com sempre, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
De què ens vols parlar avui, Pere?
Avui he parlat d'una verdura, d'una hortalitza, que m'agrada molt i que ara en aquest temps, a partir, és de les que més demana la gent.
Mm-hmm.
És la carxofa.
Mm-hmm, la carxofa. És...
La carxofa és una... ve molt de gust quan arriba l'hivern. A l'estiu, primer, que són, no són tan bones, i és una hortalitza que aguanta el fred, però no les temperatures sota zero. Per tant, és ideal per aquest temps. Ja comença a fer fred, cada vegada són més boniques, i, per tant, em venia gust de parlar-vos d'elles.
Perquè quina temporada fa la carxofa? Quan es cull la carxofa?
Mira, la carxofa, avui dia, com que hi ha allò que se'n diu hibridació, hibridació vol dir que es busquen varietats híbrides que aguantin la calor, que aguantin temperatures que pràcticament no seria normal, ni podria haver tot l'any. Però la bona temporada de la carxofa és des d'ara fins, jo diria, al mes de febrer.
Uh-huh.
És a dir, l'hivern. L'hivern és ideal perquè la carxofa no deixa de ser un capullo de flor.
Uh-huh.
És a dir, és una flor tancada. És allò com igual quan te porten una rosa d'aquelles tancadetes que no s'ha esfullat, doncs seria la carxofa. Per tant, amb la calor s'obre molt més de pressa i té tendència a espigar-se i a sortir la flor. Però amb les temperatures fredes, sempre que no faci un gel extrem que la podria cremar, doncs és el millor moment ara.
Uh-huh. I quines varietats tenim de carxofes?
De carxofes tenim... La més clàssica de totes, que és la carxofa verda, la carxofa que se'n diu de Tudela, la carxofa de Benicarló, que són carxofes de la mateixa varietat, però que s'adapten a diferents llocs, a la carxofa del Prat, que d'aquestes, diguéssim, seran les millors varietats, les més bones.
Mm-hmm.
El que passa que avui dia han sortit varietats que, tot i no ser tan bones, tenen una presència molt més bona, una presència molt més a la vista, diguéssim, saps?
Mm.
I la que es fa pràcticament avui dia ja és aquesta varietat híbrida que té un punt de vermellor en les fulles, però que és tan atraient a la vista que la més bona de totes ja els agricultors ja han deixat de pràcticament de fer-la, perquè els hi portava més problemes i els hi pagaven igual.
Uh-huh. Per tant, aquesta segona que em comentes és més bonica, però no és tan bona, dius.
Exactament.
Uh-huh.
Podríem dir que és gairebé igual bona, però tant no. Uh-huh. I esclar, però té moltes altres avantatges. No s'espiga tant de pressa, vull dir, és molt atractiva a la vista.
Uh-huh. I això fa que es cultivi més aquesta que té tons vermellosos que no pas la carxofa de tota la vida.
Exactament. Després, que ara que dius els tons vermellosos, n'hi ha una que és ben vermella, que és la carxofa que està veient aquí a l'Empordà de tota la vida, aquí a Girona, i se'n fa molta a França. És una carxofa més petita. Aquesta sí que és molt més bona, però la gent l'ha de conèixer. Si la poses a la venda al mateix preu o més cara que ha d'anar que l'altra, que aquesta que et deia tan bonica, doncs ja no es ven tant. Es diu, hauries de posar més barata, tot i que és més bona. Són coses del comerç, no?, del consum, que a vegades no es pot... Dius, com s'entén això? Que una cosa més bona costi més a vendre? Sí, doncs és així. La vida ens porta en aquests dilemes.
Uh-huh. I quines les carxofes tenen propietats, Pere?
Home, són diurètiques, són molt bones. Jo, com bullo les carxofes, sempre abans de... Si em ve de gust fregir-se, els hi dono un toc, no?, de bullir, però sempre aquella aigua que deixen anar, la guardo. I aquella aigua te la pots veure al matí. És a dir, no, jo no llançaria res. És a dir, diria les carxofes amb aigua bona, i llavors guardaria allò perquè té moltes propietats. La carxofa és molt bona. No engreixa gens, vull dir, engreixa si tu te la fas amb molt enfarinada i d'aquelles maneres que són encara més bones, no? Però la carxofa en si no engreixa gens.
Clar, perquè com la podem cuinar, no? La carxofa, em deies, fer-la amb aigua i guardar aquesta aigua o fer-la enfarinada?
Home, rebossada és de les maneres més bones que hi ha. Però la carxofa, jo, la manera que també agrada molt és amb els arrossos.
Uh-huh.
Els arrossos, sense posar-hi gens de carxofa, trobo que els hi manca alguna cosa. I llavors, la manera que són molt bones són guisades amb patates. Uh-huh. Amb patates o amb patates i carn. Perquè a vegades dius, patates sola no m'agrada, doncs amb una mica de carn són fantàstiques.
Uh-huh. Sobretot el cor, no?, de la carxofa, que té aquest punt més melós.
Home, esclar, la fulla no, eh? Jo sempre dic que quan voleu fer carxofes, peleu-los molt, perquè tot el que no llanceu abans de pelar, abans de cuinar-los, ho llançareu després, quan estigui cuinat. I fa molta angúnia de treure't aquelles fulles que no pots rosegar de la boca, doncs més val treure'ls abans, i així queda la carxofa més tendra i que te la pots menjar tota. També són molt bones al forn.
Uh-huh.
Al forn amb una mica d'oli, i si tu vols amb una mica de pernil tallat a tallets per dintre, i també si algú té foc o fa una barbacoa, la manera que es consumeixen més aquest temps junt amb les calçotades és amb barbacoas.
Uh-huh. Clar, i em deies, peleu-la bé abans de cuinar, no?, perquè llavors us trobareu tot allò. Com l'hem de pelar, una carxofa, per fer-ho bé?
Doncs la carxofa és molt senzill. Primer li talles una part d'aquella cua, no tota, si és tendre pots deixar-los-hi un parell de centímetres, i llavors amb la mà es va despullant, fins que veus que ja queda una mica blanca. Llavors amb el ganivet retalles la part aquella verda que et queda, la retalles bé i la parteixes en quatre talls.
Uh-huh.
Si és molt tendre, no cal que li treguis res més de dintre. Però, bueno, sí, les cabotes, no? Talles més o menys la meitat de la part de dalt de la carxofa. És a dir, quedarà el cor embocallat de les fulles més tendres. Ho acabes de retallar amb el ganivet, que és molt important treure aquesta pell que et dic que és una mica dura, perquè llavors al cuinar no l'has de treure quan te la menges. I llavors la talles en quatre talls, i si veus que té molt de pèl, un pèl bastant gruixut, li treus una mica així amb el ganivet i queda només la part bona. Si són molt tendres, aquest pèl és tan fi que ho permet perfectament menjar-ho i no molesta.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Pere, quan tenim carxofes a casa, com les hem de conservar?
Doncs en fred, a la nevera. És la manera millor que es conserven, perquè si us la deixeu fora, se ressequen molt de pressa. Per tant, a la nevera, i a dintre una bossa de paper o una bossa de plàstic, que no hi... aquestes neveres que hi ha avui dia que tenen ventilador perquè no sequin,
clar,
doncs millor amb una bossa. Una bossa de paper és fantàstic.
Uh-huh. I quants dies ens aguantarà més o menys una carxofa?
Una setmana perfectament. Però no llenceu res. Encara que us hagi oblidat una carxofa allà al fons de la nevera i estigui així una mica lletja, que no té bona presència, la peleu i a dintre veureu que torna a sortir la substància. Només és la part de fora. És a dir, potser haureu de retallar una mica més, però no llenceu res perquè la carxofa, inclús 15 dies, us la podria aguantar.
Mm-hmm. Doncs Pere, moltes gràcies per descobrir-nos tots aquests secrets de les carxofes i també avui receptes culinàries, no?, que hem anat una mica al terreny de la cuina.
Sí, és que la gent, la carxofa no és gaire complicat, de fet. Guisada potser és la manera més complicada, però qualsevol guisat és igual, amb un bon sofregit i patata i amb un o aigua i queda molt bona la carxofa guisada.
I tant, és molt, els cors de carxofa que són tan molosos són molt bons.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Pere. Ens retrobem un altre dimarts parlant de doncs, més fruites i verdures.
Doncs fins la setmana que ve, si Déu vol.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I ara que està a punt de començar aquesta segona mitja hora del programa, ara mateix són falta un minut per 1:15, anem a fer el vermut amb en Paco Torres i Ives Montant.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical Ives Montant. Nascut amb el nom d'Ivo Livi, el 13 d'octubre de 1921, a Montsumano, Terme, Itàlia. Més conegut artísticament, Ivo Montant. Va ser un cantant, actor de cinema i intèrpret de music hall francès. Al poc temps de néixer, la família va emigrar a França i després, anys més tard, va obtenir la nacionalitat francesa. Va començar la carrera en l'espectacle com a cantant de music hall. En l'any 1944 va ser descobert per Edith Piaf a París, que el va fer membre de la companyia artística. Va ser reconegut internacionalment per protagonitzar nombroses pel·lícules com El salari de la por, 1953, Zeta, Joan de Floreta, 1986. En el seu repertori inclou cançons emblemàtiques com Les fulles mortes, Solació de París, Ceci Bon. Montant va combinar carisma i compromís artístic i una gran presència escènica. Va morir a causa d'infarts a Saint-Lys, a prop de París, el 9 de novembre de 1991. Escoltarem per Ivo Montant, Solació de París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois court un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
I després d'aquest Sous le ciel de Paris, continuem amb una mica més de música, però canviem força de registre. I anem a escoltar Bailando Bachata de Xayané a petició d'una de les nostres oients, la Maria Luisa Díaz. Així que, per tots vosaltres, Bailando Bachata.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía, no sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos, y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata, la gente no entiende qué rayos me pasa, y es que contigo mi amor,
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
Doncs
Doncs un dimarts més parlem de salut i avui ho fem amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona, i bon dia a tots els oients.
De què ens vols parlar avui, Cuca?
Bueno, jo crec que és bastant adient parlar de com viure el Nadal.
Sí, perquè ens falta ben poc,
Es falta ben poc, ja hi som, i aleshores jo crec que és un tema molt important, perquè remouen moltíssimes emocions. O sigui, les celebracions de Nadal, jo que ho enfocaré una mica com viure psicològicament, com ho podem viure de forma que no ens afecti excessivament, no? Aleshores, jo crec que les celebracions són un mosaic d'emocions. Hi ha una cosa que es mou molt, són tot tipus d'emocions, d'alegria, de tristesa, d'ansietat, d'acord? Per són uns són alegria, per uns altres ansietat, és tristesa, i emergeix moltes vegades molt. I en general, me n'adono, si s'ho veus a la consulta, que és degut a les enormes expectatives i la pressió social que tenim a sobre. O sigui, ja fa dies, i cada cop tinc la sensació, poder és molt, molt personal, no? De cada cop, els anuncis de Nadal, els anuncis de les festes, el fer despeses, el comprar els regals, cada cop és que és més aviat. Abans, jo quan era joveneta, no ho sé, quasi era la Immaculada que s'obria la veda del Nadal, no? Però ara, ja mesos abans, ja tens aquesta inputs constants. Constants,
sí, estem al novembre i ja ens demanen que comprem regals de Nadal.
Exactament. Aleshores, clar, i podem caure en aquesta trampa, perquè dius, ostres, no me'n quedarà, ara potser és més barat, i a sobre s'ajunta amb el Freak Day famós. Vull dir que hi ha aquí una barreja de consumisme tremendo. Què passa? Jo què aconsello? A veure, un millor que pogués enfocar-ho personalment des de la teva autenticitat, com tu vols viure el Nadal, i passant de certes convencions socials. I això no és fàcil, Primer, a vegades ho reprimint, sentint nostàlgia, tenint tristesa. Què passa? Què es diem a vegades a nosaltres mateixos? Ai, no has d'estar trista, no has d'estar contenta. No, per què? A veure, jo no dic que a vegades tots hem de fer un esforç o perquè tens criatures, o per la parella, o per els avis, per l'ambient familiar, evidentment, un tots podem fer a vegades un esforç per estar més alegres del que a vegades sentim. Això està bé, però cuidado és passant-se. I sobretot, el que és molt important, és aquests dies, si no et sents bé, permet-te estar sola, fes un passeig tu sola, no t'estiguis obligant constantment a mostrar la teva bona cara. No, ara has d'anar de compres, però si no tens ganes, no hi vagis. Limita't moltes vegades, no? Perquè els inputs de la televisió és tremendo. Vas pel carrer i tots són rebaixes, compri per Nadal, i després hi ha una altra preocupació, que són les despeses. Les despeses, tot el tema econòmic. Moltes vegades hi ha famílies que es passen, es podem arribar a passar, i això no és gens bo. Per exemple, tu veus la televisió, què veus a la televisió? Aquestes taules de Nadal tan ben decorades, perfecte, però que no hi cap res ni un got. O sigui, tot és menjar, tot són torrons, tot àpats i tal i qual. Clar, no és necessari això.
El Nadal és època d'excessos, no?
Totalment, ara has dit la paraula, és un excés tremendo. El que passa, tu ja visualment què veus? Clar, jo celebraré un bon Nadal, la meva família estarà contenta si tinc una taula que està repleta de menjar. No és necessari tot això, no? Vull dir, aquesta simplicitat feta amb carinyo és fantàstic, i això és el que es costa a vegades d'entendre, no? Pensem que serem més feliços i que estimem més els demés si tenim una taula tan... Jo no dic que no guardis-la bé, evidentment que sí, no? Això s'ha de fer i això és molt bonic, no? Però si no està plen i no hi ha tres o quatre plats, allò ja no és Nadal, no? Aquells excessos que tu dius que es fan de tots nivells, i això realment provoca a les famílies a vegades molt l'estrès, i sobretot aquest sentiment que si jo no faig això no seré feliç. O sigui, la dependència aquests dies de Nadal, la felicitat, si consumeixo, si gasto, si la taula de Nadal, no sé què, tot aquest constant, constant, constant. I una altra cosa són els regals.
Clar, jo ara estava pensant també el tema de complir les expectatives dels fills, no? A vegades és que ha demanat a la Carta dels Reis això i jo no ho estic trobant, o s'ha esgotat, i tot això genera molt d'estrès.
Moltíssim, moltíssim, perquè clar, que els pares és molt normal i és molt humà. Volen que aquests dies els seus fills estiguin contents, ho visquin amb il·lusió. Però clar, jo crec que és una mica d'educació també això. És a dir, que els nens ja de molt petits, el que han d'entendre és el carinyo que els pares o els avis poden fer als seus nets, o el regal ben encertat, no el preu, sinó l'emoció que a vegades els pares hi posen, i els avis o els familiars en fer els regals. És aquest aspecte emocional el que hem de posar en el regal. I aleshores, si crec que som capaços de fer això, trobem aquell detall que realment aquella persona o el teu fill li farà il·lusió. Posi-li l'emoció, no el valor econòmic. Però realment també és veritat que els nanos també viuen constantment amb aquest aparador de constants regals, no? I és que estan de moda, això és una altra cosa. Si no tinguen el regal de moda, se senten frustrats.
A vegades també al final del Nadal s'ha de treballar, no?, aquesta frustració de dir, és que no m'han portat tot el que volia, m'han portat allò que jo demanava i el meu amic sí.
Exacte, exacte, però clar, aquí tornem a l'educació. No? És un element de com eduquem els nostres fills davant del consumisme i davant com ells veuen constantment, perquè també és veritat, ells ho veuen constantment, veuen la tele i ja de fa mesos que hi ha anuncis de regals, de joguines, de patinets, o que sigui, o que estigui de moda. Clar, a vegades no tothom s'ho pot permetre, certes despeses, però tant jo crec que els pares han d'educar, o sigui, han d'entendre i tant els adults com els nanos, no? Aquest regal fet pensant en la persona, posant-li l'emoció, la qüestió emocional, no el valor econòmic, el que val. I això als nanos se'ls ha d'educar en aquest aspecte, diguéssim. El valor que té un regal fet amb carinyo, amb emoció, no el preu. No és fàcil. Aleshores, jo el que dic és alerta amb les expectatives socials i publicitàries, Una altra cosa és la pressió de les compres, organitzar les celebracions. Després, un temazo molt important són els conflictes familiars. A vegades, un s'ha de reunir amb persones que, doncs, has tingut un problema, o no et cau bé. Clar, això s'ha d'anar amb molta cura. Jo crec que aquests dies un s'ha de posar en pau, crec que és molt important posar-se a vegades en pau amb persones que tu has tingut dificultats, has tingut problemes. S'ha d'aprofitar. A vegades són ocasions que un pot aprofitar per poder-ne parlar, no? Vull dir que poder no tornar a ser com abans l'amistat, no? Per poder parlar d'haver tingut un conflicte, sigui amb un familiar o amb amics, i crec que val la pena aprofitar-ho i fer-ho, perquè un es queda realment molt en pau amb un mateix, que és important passar unes festes en tranquil·litat i pau amb un mateix.
Clar, però també hi ha el tema a vegades, Cuca, d'aquells familiars que no veus mai, que només veus un cop l'any, i és necessari fer aquest dinar de Nadal si hi ha gent amb qui no et relaciones?
A veure, jo crec que no. Però el que passa que aquí entra una altra vegada les expectatives socials. És que s'ha de fer. T'has de reunir amb els avis, amb els dets, amb els tiets, amb un cosí que no has vist en tot fa dos anys. No, perquè aquí què passa? És ser autèntic, i això és molt difícil, ser autèntic a la vida, ja no només al Nadal. Jo crec que en general a la vida el que és més difícil és autèntic. Tu què és el que tu vols? Pues no ho facis.
Exacte, si no l'has vist en un any, potser no cal veure'l per Nadal tampoc.
No, senyor, i a vegades ell tampoc en té ganes. No és necessari, Aleshores, per què fer el periperè? És el que dic al principi, com viure el Nadal siguent autèntic, des de les teus desitjos, des de les teves perspectives. I un altre tema, Ona, que poder entrar aquí a la ràdio on parlaven, no? És com viure a nivell espiritual. Què és el Nadal? I l'espiritualitat. Clar,
el Nadal s'ha tornat cada vegada més consumista, no? Consumista. I a vegades, si el vius de manera espiritual, el vius tu sol i no ho comparteixes amb els altres.
I el bonic que pot ser també compartir espiritualment el Nadal. I això, l'espiritualitat no té religió, això és universal. És el teu tarannà. Què és l'espiritualitat? És el teu tarannà davant de la vida. Quins són els teus valors? Què és el que tu et mou? Què és el que et fa sentir bé? I això no és religió, això és espiritualitat. Que és un I clar, què passa? Per exemple, això tampoc ens ho dona ni la televisió, ni els anuncis, parlen de res de tot això. Vull dir que existeix, com si no existís.
No, exacte, s'amaga, no?, aquesta espiritualitat.
S'amaga, s'amaga l'espiritualitat. I tot té que rebre, com tu deies molt bé, l'entrar aquí a la ràdio, Ona, és que és importantíssim l'espiritualitat i ens ho amaguem. És quasi realment... M'ha semblat intuir que deies una mica que quasi vergonya, no?, deies?
Sí, a vegades sí, no?, perquè... Si el teu entorn no és espiritual i tu ho ets una mica, no? És com...
Exacte,
sí.
Exacte. Es fa com, bueno, i sóc la rara, i perquè no, no, no. El que passa que ens hem d'atrevir, jo aquest, cada cop més, com deia al principi, repeteixo, viure el Nadal d'una forma autèntica. Per tant, un tema que seria, també, és com vols viure aquest Nadal a nivell espiritual.
Mm-hmm.
Què és per tu? Què significa aquestes festes religioses? Aquí hi ha un tema molt interessant, però avui no s'escau. És per què, d'on ve el Nadal? Vull dir que això és una cosa a nivell catòlic ho va estipular, ho va imposar, entre cometes, no? Diguéssim. Però en el fons són les coses paganes, això no és el cas de fer aquí una mica d'història, no? Però aleshores, fes-t'ho tu, com vas viure aquest Nadal a nivell espiritual, Ona?
Autenticitat, Cuca?
Totalment, total. I després practica l'assertivitat, és a dir, digues no com vulguis dir no.
Ens costa molt, a vegades,
home,
dir no.
No només el Nadal.
Ens costa sempre, això.
Jo crec, Ona, que ens costa tota la vida dir no. Perquè, clar, què passa? Tornem a tocar un tema que és interessant, és l'agradar als altres. I ja ser com la majoria, perquè una cosa que ens costa molt als éssers humans és ser, entre cometes, una mica diferents, no?, que de l'altre. I això ens costa molt. Volem que ens aglutinin a tots dins de la massa. I això creiem que és bo o que ens farà feliços. I això no. Per tant, viu, digues no com vulguis dir no. Sempre, evidentment, en un moment que t'ho creguis adient. Per exemple, hi ha coses, deies, a vegades has de convidar un parent o algú que no has vist fa anys, Bueno, a vegades sí que et pots sentir, entre cometes, obligada a fer-ho. Però què passa? Intenta evitar-ho, si pots, perquè és una falsedat absoluta. O sigui, més val pocs i benvinguts, allò que diem, no? Que sigui un dinar, un àpat de Nadal realment amorós, Que a vegades pots tenir algú que has tingut un conflicte important, fa anys que no l'has vist, no sabeu de què parlar. I un altre tema és quan ens falta, hem perdut un ésser estimat. Aquestes són èpoques de Nadal molt doloroses, molt doloroses. Jo sé de persones que han fet una cosa que és de difícil, però sembla ser, per els comentaris que em feia, que és molt sanador, que és posar el plat d'aquella persona que s'ha perdut a l'àpat de Nadal, no? Sembla una cosa com molt forta,
sí,
no?
Sí, xoca una mica, no?
Que xoca una mica, Ona? Però sembla, per lo menys, és el que directament m'han pogut dir, que el fet de tenir aquella persona i veure-li el plat allà no els hi ha sigut dolorós, sinó al contrari, aquest recordar-l que aquest any no estarà amb nosaltres, però que és present en el nostre esperit, inclús el que es veu que fa molt era parlar d'aquesta persona, parlar del que feia, parlar de les relacions que tenien amb ella, sigui un pare, sigui un germà, sigui un parent, no? El fet de tenir-lo present, això alivia molt l'ànima.
Recordar-lo, no?
Recordar. I aquí podria ser aquest aspecte espiritual. Aquest aspecte podríem aplicar aquí, no? Que recordant entre els éssers que ara estan entre nosaltres, i poder dialogar amb ells, tenir-se molt i molt presents, Això alivia molt l'ànima. Busca la teva creativitat, o sigui, no t'exigeixis a tu mateixa que tu no puguis donar, Ona, perquè a vegades ens exigim uns topes que no hi podem arribar, posem unes exigències per sobre de les nostres possibilitats, i a vegades, tant econòmiques, moltes vegades, que inclús com forma de ser. Si tu ets d'una determinada manera, per què t'has de forçar el dia de Nadal a ser la gran simpàtica o la persona més alegre del món? Siguis com tu ets. No canviïs, vull dir, siguis autèntica.
Clar, l'autenticitat és la base, no?
L'autenticitat és la base, perquè l'altre et falseges a tu mateix. I en el fons, quan acaben les festes, moltes vegades les persones que s'han forçat tant, que han fet unes despeses excessives a les seves possibilitats, ¿vale?, què vols que els hi passa? És quan després del Nadal moltes vegades venen depressions, anava a dir, i és així, t'antiprimeixes. sembla una contradicció, no? És a dir, si jo sóc autèntica, em deprimiré. No és així.
No, no.
Si tu ets autèntic, del teu ésser, tu no em deprimiràs, siguis com siguis. I això a la llarga de la nostra vida. Quan tenim problemes? Quan esforcem a ser aquelles persones que no som. A sentir aquells sentiments que no sentim.
I la depressió potser ve perquè no hem complert aquelles expectatives, no, que teníem.
Indudablement, tu t'has forçat molt. O sigui, tu dius, no, jo he d'arribar fins aquí. Tu vas forçant a tots nivells. I tu què passa? No pots, no hi has arribat. I quan ve la tristesa, la depressió, he fallat a la família, etc. He fallat als meus fills, no he comprat els regals adients, etc. I es fa una bola. I després de Nadal, moltes vegades, quan un s'ha forçat i ha perdut la seva autenticitat, venen les tristeses i les depressions a vegades.
I com ho podem fer? Quines estratègies ens dones per la nostra salut mental aquests dies de Nadal?
Tornem a repetir, ser autèntic. Mira, jo crec que és important, per exemple, jo diria quasi fer un llistat tant de les despeses per als àpats de Nadal, per als regals, tenir-ho molt i molt clar, i intentar no passar-se d'aquest pressupost. Perquè jo crec que es poden trobar coses, i torno al que t'he dit abans, Ona, que tu pots trobar aquell regal que li agradi a aquella persona sense fer la gran despesa. A vegades requereix més temps, perquè has de començar a buscar què li agradaria a aquella persona. I en lloc de recórrer poder un comerç, n'has de recórrer 10 per trobar aquell detall. Però si tu ho busques, ho trobaràs. I això és importantíssim. I a més hi ha una cosa que és molt important. L'altre se n'adona, A vegades pensem que quan fem regals, els altres no se n'adonen de com ha estat fet, no? Si realment ha fet un regal que hi has pensat, o aquest regal que diu, bueno, me puc gastar tant i ho compro i ja està.
I ja està, sí.
No. O sigui, intentar, torno a dir, ser autèntic. I una cosa és organitzar-se molt, O sigui, no deixar les coses pel final, siguin els àpats, siguin el regal, si tens criatures, què faràs aquests dies amb les criatures, per exemple. Tot això, l'organització familiar, aquesta és molt important també, i demanar ajuda moltes vegades, no fer-ho tot sol, col·laborar, i que la família col·labori. Una cosa que també és molt maco, aquelles famílies que són capaces d'introduir a tota la seva família en el dia de les festes, ja sigui comprant els regals, per exemple, o ja sigui preparant els àpats o decorant la casa, per exemple, si tenen nanos petits, o que els hi fa molta il·lusió, per exemple, i crec que és preciós, és que els nens ajudin a decorar la taula, a decorar l'arbre, a posar al seu quarto, decorar el seu quarto, fer dibuixos pels avis, o sigui, que participi, que no sigui només que ells esperem el dia dels regals i ja està, i que em donin els regals. No, és una participació d'això.
Que no recaigui tot sobre la mateixa persona, no?
No, o sigui, que hi hagi com una pilla, no? Que hi hagi com una unitat a la família, que tots participin de tots els dies de festa. I això els nanos ho viuen d'una altra manera, molta més il·lusió que esperant a veure, no? Que em portaran
i
aquest
tant.
Any.
Doncs anem acabant. Cuca, t'agrada acabar sempre amb un parell de frases. Quines ens has portat avui?
Una frase de Dickens, Carles Dickens, que diu: honraré el Nadal en el meu cor i miraré de conservar-lo tot any. A mi em sembla molt, 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 molt expressiu del que parlàvem, no? I que deies tu de l'espiritualitat, no? Que em senyalaves, no? És a dir, que el Nadal, a vegades celebrem el Nadal i després del Nadal tot com desapareix, no? Per què no conservem una mica la màgia del Nadal? El carinyo que hi posem en el Nadal amb les nostres famílies, no? Per què no celebres a vegades, jo què sé, un dilluns al vespre amb la teva família? O sigui, fer Nadals, que dic jo, amb amor durant tot l'any. I a vegades ho fem amb dates així com molt concretes. I això per mi poder seria l'espiritualitat, no diguéssim, no?
Exacte.
Viure amb certa espiritualitat i no esperar a les festes del Nadal, no?
Per ajuntar-nos tots.
Per ajuntar-nos, per ser amable, per ser respectuós, per demanar a vegades disculpes. A vegades el Nadal també pot servir, és per disculpar-se si un familiar o amb algú, o pues, t'ha sabut greu algo, o sigui, disculpa't davant d'això, perquè el que surt guanyant sempre és la persona que es disculpa. I a vegades pensem que fem un favor a la persona a la qual ens estem dirigint la disculpa. No és així, eh? El millor que podem fer per nosaltres maneres, nosaltres mateixos, és disculpar-nos. O sigui, que jo diria poder una mica és conservar aquest aspecte nadalenc d'afecte, d'amor, tot l'any, que no sé, sigui només un dia després, pum, desapareix, no? S'apaguen les llums i això ja no hi és. Una altra d'una escriptora estatunidense que deia: recorda que en mes de desembre que l'amor pesa més que l'or. Vull dir que té que veure una mica amb el que acabo de dir ara també, no? Vull dir, recordem tot l'any, tenir moments defectuosos amb les persones que ens estimem, que no sigui només una data, que no es reuneixis només amb una data, no? En recorda-te'n d'ells, no? Durant la resta de l'any, Per això crec que aquesta frase a mi m'ha agradat en aquest aspecte, no? Vull dir que conserva l'amor tot l'any, no? No només les festes, no? De Nadal i els seus regals, etcètera, etcètera. Ona.
Doncs, Cuca, ens quedem amb aquesta idea, no?, de viure el Nadal tot l'any i de fer-ho de manera autèntica.
Autèntica, com tu assenyalaves, repeteixo, amb més espiritualitat, no?, que a vegades amb tant consumisme on és, no? Espiritualitat és mundial, o sigui, no té fronteres.
Doncs moltes gràcies, Cuca. Ens retrobem un altre dimarts i que tinguis molt bones festes.
Igualment per tu, Ona, i a tots els oients, molt bon Nadal.
I amb el Parlem de Salut amb la Cuca de Ventós posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà. Recordeu que demà fem el sorteig d'aquest número de loteria regalat per l'anxova milionària. Tenim la llista oberta, per tant, podeu trucar-nos al 972-77-1000 per apuntar-vos en aquest sorteig de l'anxova milionària, que farem demà, com cada setmana, el dimecres, a 1:15 del migdia. I ara sí, ara ja acabem i ens retrobarem demà amb nous temes i noves converses. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que passeu un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Mmm, allà.